Mallorca serà divendres 3 de juliol a Son Fusterat.
Després de l'èxit del retrobament a Inca aquest mes de juliol, Llàtzer Méndez i Luis Arboledas ofereixen una nova oportunitat als seus seguidors amb gairebé 9.000 entrades a disposició a partir d'avui mateix.
Amb aquest apunt hem arribat a les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
La malaltia rara és aquella que només la pateixen una de cada 2.000 persones i no és rara perquè els símptomes siguin estranys, sinó que es considera rara perquè afecta una part molt petita de la població. El mateix passa amb les malalties que estan considerades ultrarares. Encara hi ha manco persones. De fet, les ultrarares afecten a una persona de cada 50.000, cosa que fa que hi hagi molts mancos estudis i tractaments que en les malalties més corrents. I a més, en que alguns casos els professionals tarden anys a diagnosticar aquestes malalties minoritàries perquè hi ha poca informació. Avui coneixerem en Quim, un fillet de 6 anys que pateix una d'aquestes malalties ultrarares. La seva família acaba de conèixer un projecte d'investigació que s'està realitzant a Sevilla i que podria millorar la seva qualitat de vida. Per això, aquest cap de setmana hi ha diferents accions solidàries per recaptar doblers per a aquest petit gran guerrer que avui vos presentarem.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts.
No hi ha pressa, tu tranquil, que estàs bé allà on estàs. No corris tant, no t'espera ningú i ho saps. Jo estic bé, no patigueu, aquí l'aire és diferent, així ho sent. Pau, natura i bons aliments. És molt senzill.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetres Ràdio. Avui és dijous, és 11 de desembre. Avui és Dia Internacional de Ses Muntanyes.
Lluny del centre capital, més content no hi puc estar. Vull viure el natural. Tu entre formigó i asfalt.
Més contenta no puc estar de saludar-te a aquesta hora del dia. Gràcies per escollir-nos un dia més. L'equip del Dia Menorca a punt. I avui, escolta'm, Pere. Pere Gibert, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Avui, aquest dia internacional de les muntanyes, la fe que mou muntanyes, i aquesta família d'en Quim, que està a tope aconseguint doblers per aquesta malaltia rara que pateix el seu fill. Avui els coneixerem.
Sí, vindrà a veure'ns en Julio Gusano, pare d'en Quim, però tenim moltes més coses.
Quines?
Començarem amb el batle de Mó, Héctor Pons, i el conseller de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació Local, Simon Gornès, per parlar de les properes passes que caldrà fer arran del despreniment divendres passat al penya-segat del port de Mó. I ens visitarà també l'estudi el professor i escriptor menorquí, Anselm Barber, qui ens presentarà la seva primera novel·la, Profetes de Silencis.
Aquí la tenim, els Profetes de Silencis.
Jo vaig a la muntanya, jo
Uep,
vaig
cap a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya,
on te vas?
Bueno, i això ho comporta, això és actualitat. Nosaltres hem corregut un poc avui, també.
Sí.
Sí, també, també hem pogut allò muntanya.
És que esteu al filo de la notícia.
Avui moltes coses avui. Per on passa l'actualitat de la jornada, company?
Doncs passa per la plana de succeïts.
perquè el Tribunal Suprem ha decidit finalment quin jutjat ha d'investigar el cas de 6 membres d'Arran acusats d'assetjar un agent de la Policia Nacional que havia treballat infiltrat en moviments estudiantils. Després que TV3 emetés el programa Infiltrats, on es parlava d'aquest agent destinat a Mo, els investigats haurien viatjat a Menorca fent pintades contra ell a la comissaria i altres llocs i l'haurien gravat sortint de la feina. De tornada a Barcelona, les imatges es van difondre a les xarxes socials amb missatges que, segons la denúncia, buscaven intimidar-lo. Hi va haver un conflicte per saber si el cas l'havia de portar el jutjat de Mo o el de Barcelona. El Suprem ha decidit que la competència és del jutjat d'instrucció 28 de Barcelona. El motiu? La planificació del viatge i la publicació a internet es van fer des d'allà, tot i que els danys es van produir aquí a Menorca. L'agent infiltrat amb el nom fals de Marc Hernández Pons havia estat 2 anys dins dels col·lectius de l'esquerra independentista fins que va ser descobert el 2022. Arran va denunciar que aquesta infiltració formava part d'una operació d'estat contra moviments socials i l'organització independentista doncs, va fer aquestes pintades i ara s'està jutjant els 6 acusats. D'altra banda, també és notícia que els tallers mecànics amenacen amb mobilitzacions si no millora la situació de l'ITB. Denuncien que el servei acumula ja 4 anys sense funcionar correctament, amb dificultats per aconseguir cites. Això, reconeixen, els suposa un problema en el seu dia a dia. Durant la celebració de Sant Eloi, que és el patró dels mecànics, el president de l'Associació de Tallers de Menorca, Francesc Benítez, va reclamar solucions urgents al Consell pel col·lapse que pateix el servei. La setmana passada, de fet, la patronal, juntament amb representants dels concessionaris, transportistes i comerciants, es van reunir amb el Consell per exigir millores immediates i traslladar el seu malestar. El principal problema és la manca de professionals. Francesc Benítez.
Han anat incorporats inspectors, però pues, aquests inspectors, no ets, i molts, en els 4 mesos s'han donat de baixa. L'assumpte és que si sempre vas agafant gent nova, sempre a ràtio de productivitat no pot ser el mateix, ha de davallar.
Asseguren que el Consell reconeix el mal funcionament del servei i els va anunciar algunes millores, tot i que no són immediates. Segons la patronal, s'implantarà un sistema unificat de cita prèvia per via telefònica i també es reservarà una quota específica per a cites de professionals. El Departament de Mobilitat no ha donat de moment explicacions al respecte.
Idò, aquestes seran algunes de les notícies. N'hi haurà més, haurem d'esperar a 2:30, que en Excel encara d'acabar de fer feina. Gràcies, company.
Gràcies, que vagi bé fins ara.
I adéu. Un glob d'aigua.
Arribes bon temps, es carboneva la sitja, se llunya ben fort espitja, i perquè cremi lentament.
I què diu l'Agència Estatal de Meteorologia, Pere?
Que tindrem un cel tapat en presència de força nivolats durant tota la jornada, però que no s'esperen pluges. Les temperatures tindran tendència a baixar una mica, mínimes de 12 graus i màximes de 17. Vent fluix, que bufarà de llevant.
I quan són 12:12, seguim en directe al Dia Menorca, entrem en matèria.
El Dia Menorca, fet a casa.
El comitè executiu del Consorci del Penya-Segat del Port de Maó s'ha reunit aquest dimecres per avaluar els danys provocats per l'esllavissada que hi va haver divendres passat d'una part de la costa d'Esmoret. El comitè, que després d'anys torna a estar actiu, cerca també veure quines han de ser les actuacions per estabilitzar el Penya-Segat i que no s'hi tornin a patir despreniments.
Tenim comunicació amb es Batla de Maó. Senyor Héctor Pons, com està? Molt bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, què tal?
Com va anar aquesta reunió? Quina valoració em fa com a Batla?
Bueno, la valoració és positiva. Aquesta reunió la vam convocar amb l'objectiu de poder informar de la situació, una mica de lo que havia passat, de les accions que s'han estat fent durant els primers dies i també per plantejar com donar resposta en aquesta zona, que evidentment, a part del despreniment produït, pues, també hi ha una preocupació, no?, perquè hi pogués haver altres altres esllavissaments o altres afectacions, diguem, a les cases de l'entorn i de la pròpia costa.
Mm-hmm. No és la primera esllavissada que es pateix en aquesta zona, sí que és la més greu, la més gran, perquè habitualment queia qualque pedra de marès, però en aquesta ocasió hi ha hagut blocs grans, de grans dimensions, que han afectat aquesta costa d'Esmoret i que, a més, també a la fàbrica de Ginxoriguer.
Mm-hmm. És un tipus, diguem, no, de despreniment diferent en el que havíem tingut fins ara. No és que hagi caigut com a tal una roca i prou, sinó que, per lo vist, aquesta costa, que deu tenir més de 200 anys, està feta en part damunt la roca i en part reomplint, diguem, els forats i amb un mur de contenció fet de marès, no? El que aparentment ha succeït és que les filtracions d'aigua, de pluges o bé de tuberies o el que sigui, han fet que aquest reblert, que aquesta pedra de baixa costa s'hagi anat reblanint, i hi ha hagut un moment en què la pressió de l'aigua i la força pues, no ha permès que aquest mur aguantés i se n'ha anat per avall, diguem, aproximadament la meitat de l'amplada de la costa se n'ha anat per avall i ha afectat de forma important l'edifici de la fàbrica de Xuriguer, amb qui tenim des del primer dia contacte i relació per intentar que pugui reprendre la seva activitat.
La planta estarà aturada durant uns dies, gairebé un mes, pel que han dit des de Xuriguer, i s'estan fent feines d'actuació en aquest moment per tal de tornar i retirar tots aquests blocs grans de pedres que van caure divendres passat. Tota aquesta esllavissada fa que s'hi hagin de fer actuacions molt més ràpides perquè no torni a passar, és així, Bala?
Sí, de fet, ahir a la reunió vam plantejar amb quin procés seguíem, no? Per una banda, estem avaluant poder fer unes actuacions més immediates de prevenció, que poden suposar cobrir aquesta part d'Espanyol per evitar que la pluja hi caigui directament, per tant, evitar que continuï o que pugui continuar, no?, aquest deteriorament de la costa. I, per altra banda, la opció que estem també valorant de col·locar una sèrie de sensors a l'entorn d'Espanyol d'aquesta zona, perquè en cas que hi hagués algun moviment poguéssim tenir una senyal prèvia per prevenir, per desallotjar o per fer qualsevol acció que fos necessària. Per altra banda, també tindrem una visita la setmana que ve de tècnics especialistes de matèria de penya-segat i aquest tipus d'intervencions, que el que esperam és que ens ajudin a analitzar i a fer una proposta concreta d'actuació urgent per tal de donar una solució a tot aquest entorn.
Mm-hmm. Hi ha també prevista alguna reunió amb el Ministeri?
Sí, dia 6 mateix vaig poder rellar amb el director general de Ports i Aeroports del Ministeri. Justament ell havia estat aquí durant l'estiu i li vaig poder mostrar aquest tram de costa, precisament, perquè hi havia un protocol de l'any de nou en què ja es va intentar una inversió per part de Ports de l'Estat. Li vaig fer arribar les fotografies de lo succeït dia 4 i 5 i va mostrar la seva predisposició i ens reunirem en les pròximes setmanes perquè ens plantejaran alguna opció d'ajudar-nos, de col·laborar i de prendre part en aquest tema.
Què hi diuen els veïns? S'ha pogut reunir? Perquè imagino que estan preocupats després d'aquesta esllavissada de divendres, els veïns del carrer Isabel II i també els que altres negocis que estan a prop de la fàbrica de Ginxoriguer.
Mm-hmm. Bueno, nosaltres ara tenim els contactes ja que vam aconseguir ahir dels veïns del carrer d'Isabel II, per poder valorar també, no?, si hi ha hagut cap tipus d'afectació a les seves vivendes. En tot cas, de moment, el que volem és enviar un missatge de tranquil·litat, l'Ajuntament, el Consorci, fins i tot l'autoritat portuària també ens està ajudant, està col·laborant per controlar la situació. Per tant, farem una feina preventiva, farem una feina que hem de fer perquè bueno, sempre ens hem de posar en els pitjors dels casos, no?, per poder-ho evitar. Però bueno, farem contacte amb ells, farem unes visites i bueno, s'està fent feina, com dic, que des del primer moment deixat tot el que estàvem fent d'altres temes i estem centrats en aquesta qüestió, especialment dels tècnics municipals, i estem per donar una resposta quan més pres millor en aquests veïns i també a la fàbrica i en els negocis de l'entorn.
Per tant, primer de tot, avaluar els danys produïts, restaurar i restablir la normalitat en aquesta zona, que s'estan, imagino, fent feines de neteja a aquesta hora del dia, i després instal·lar aquests sensors, i suposo que aquí també hi ha tot el procés de contractació de l'empresa que se n'encarregui, tot això farà el més pres possible.
Clara, si me permets, en aquest cas el que sí que tenim és la possibilitat de fer una contractació d'emergència i que, per tant, no va amb els terminis normals, sinó que va amb uns terminis d'adjudicació directa, justificada i ja està. Per tant, això ens facilitaria actuar de forma molt més immediata.
Idò, Val, li agraïm moltíssim que hagi dedicat aquests 5 minuts a estar amb nosaltres en un matí de feina i que acabi de passar molt bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres, bon dia.
La reunió d'aquest dimecres ha comptat amb la presència de les administracions consorciades, l'Autoritat Portuària de les Balears, els bombers i el Consell Insular de Menorca.
Tenim ara comunicació amb en Simón Gornés, conseller de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació Local. Bon dia, conseller, com va?
Hola, bon dia, com esteu?
Bueno, us van haver valorat la reunió i també li faig la mateixa pregunta. Com valora la reunió d'ahir?
Pues la valora en positiu, no? Perquè el banco veu que hi ha una unitat d'acció en les mesures a emprendre. S'ha de fer les mesures de contenció d'aquesta zona que ha caigut recentment en la màxima urgència. I nosaltres, com a Consell Insular, evidentment, estalonarem a l'Ajuntament en tot allò que vagi en la línia de prevenir, de restaurar i d'evitar mals majors. No? Ara estem amb aquesta actuació d'urgència de contenció d'aquesta esllavissada i esperem que en els pocs dies es pugui dur a terme amb una empresa especialitzada.
Mm-hmm. Per tant, quina serà o com es farà feina des del Consell Insular en assegurar que no es produeixin noves esllavissades? Hi haurà part del pressupost que s'hi destinarà aquí, dels pressupostos del 2026?
Sí, clar, necessàriament hi haurà d'haver una partida substancialment més grossa de la que teníem prevista. Hem de recordar que el Consorci té any actiu des de fa molt de temps, molts anys, que per desgràcia el banc 8 o 9 anys, que recordi, i durant aquest mandat s'ha reactivat perquè és necessari fer aquestes actuacions. I per el 2026 ja ens hem compromès nosaltres que quan tinguem els projectes i les quanties que haguem d'assumir entre les administracions que formen part d'aquest consorci, el Consell Insular de Menorca posarà la seva part sense cap dubte.
I doncs, tots aquests anys, aquests darrers anys, s'ha estat fent feina en diferents parts d'esport de Mo, com per exemple el sensor que hi ha. Ara falta reforçar tota aquesta zona per tal de que no hi hagin més esllavissades, perquè la gent està preocupada i, evidentment, no és el mateix aquesta que hi ha hagut aquest divendres passat que no les altres que hi havien hagut, que havien caigut pedres puntuals, i per tant s'ha de reforçar al màxim tota la feina perquè això no pugui passar. Es va la us deia que, clar, hi han hagut filtracions d'aigua i el temps passa i, evidentment, el territori també ho nota.
Sí, bueno, les condicions d'esport de mot a nivell geològic són molt peculiars i per això s'ha de fer un manteniment anual a part de les inversions. És a dir, hi ha dues línies d'actuació, segons es va entendre, hi ha el manteniment del que se va restaurant i del que se va consolidant, que ha de ser any a any, és a dir, ha d'anar a partir de per tal que se facin aquestes feines de desbrossament, de repàs, diguem, i després hi ha d'haver aquestes grans inversions de consolidació de tots els trams que estan encara pendents, que n'hi ha moltíssims. De les primeres reunions que van tenir aquest mandat ja s'ha va posar damunt la taula la necessitat d'anar sabent quines parts d'Espanya-Segat són titularitat municipal, quines són privades, perquè, clar, aquesta feina prèvia s'ha de tenir en compte a l'hora de dur a terme aquestes inversions, no? Sé que hi ha un projecte d'ITS d'uns 400.000 euros que està tramitant l'Ajuntament de Moca, que se financia en dues de les Balears a través de la Secretassa, que són uns 400.000 euros per tal de fer aquestes feines de manteniment i de desbrossament, saps? Això ha de ser un continu a partir d'ara, o sigui, aquests avisos ens han de fer posar les piles per tal d'actuar en la major diligència possible.
I de Simón Gornés, conseller de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació Local, gràcies per estar aquests minuts al Dia Menorca, que acabi de passar bon dia.
Gràcies a vosaltres, us interès.
El Dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és cultura.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El Dia Menorca, fet a casa.
Hola, oients del Dia Menorca. Soc Subespai, resident a Aló, i us vull presentar el meu nou disc, que es diu Saints, publicat pel segell australià Oxtel Recordings. És un treball d'àmbit experimental compost a partir d'enregistraments de tonades tradicionals relacionades amb Sant Llorenç i Sant Antoni. A partir d'aquestes melodies he teixit dues peces llargues com un collage sonor que explora la memòria, el lloc i el pas del temps, tot plegat des d'una mirada molt personal. El disc es pot descarregar a Bandcamp i ara us deixo amb la primera de les peces, que es diu Saint Lawrence, inspirada en la tonada de Sant Llorenç. Espero que us agradi, moltes gràcies per l'atenció i pel suport.
Aquest Fabiol de Sant Llorenç, aquesta tonada que ha inspirat aquest artista sonor resident a l'O Subespai, en Mauri, moltes gràcies. Sí, és un tema llarg que dura més de 20 minuts. Aquest Fabiol de Sant Llorenç que mos trasllada ja a l'O i ens va venir Simpera.
Sí,
per què
sí.
M'ho anant cap a l'O?
Perquè justament avui, a les 7:30, a la sala d'activitats ciutadanes de l'O s'hi presenta Profetes de Silencis, la primera novel·la del professor Anselm Barber.
A més de professor, ha estat cap de redacció de la revista Sull de Sol des de l'any 1990, és articulista habitual del diari Menorca, segur que l'heu llegit en qualque ocasió, autor de narracions curtes, vinculat des de fa anys amb el Fòrum Centre d'Estudis Locals de l'O, entre d'altres.
I unes hores abans d'aquesta presentació avui, n'Anselm Barber ens acompanya aquí a l'estudi del Dia Menorca. Bon dia, Anselm.
Bon dia.
Ens acompanya també la novel·la, la tenim a les mans,
sí,
Profetes
sí.
de Silenci. Què ens explica? Perquè és una novel·la, però són tres històries.
Sí, són tres històries lligades de tres dones que en tres moments de la història passen per una sèrie de peripècies que es obliguen a fer reflexions sobre la vida, sobre el seu temps, però també sobre la condició humana, no? I llavors aquestes peripècies estan relacionades un poquet amb algunes de les coses que tal vegada avui en dia, amb el sentit de la comunicació, no feim bé, no? Vol ser una reflexió a partir d'unes aventures, unes aventures de novel·la històrica, però vol ser una reflexió sobre la comunicació, sobre la condició humana i la comunicació. Avui que n'hi ha tanta de comunicació, potser hi ha unes coses que ens hem de replantejar.
I qui són na Lara Cardona, na Caïna i na Agnès Ballester, les tres protagonistes?
Na Lara és una dona de l'any 1941, és a dir, de la postguerra, una filla d'una família represaliada, que el règim intenta fer-li un xantatge perquè servesqui les autoritats menorquines d'aquella època, que tenien un problema amb la ràdio Pirenaica, no? Ràdio Pirenaica, que era una ràdio que la gent es pensava que emetia des dels Pirineus, no era així, emetia des de Moscou, però que alguns menorquins que tenien ràdio escoltaven cada vespre, no? I en aquesta ràdio s'intentava oferir una versió diferent del que les autoritats explicaven sobre el moment a Espanya en aquell temps, no? I llavors a Ràdio Pirenaica van aparèixer diferents notícies transmeses des de gent de Menorca, no? I llavors les autoritats no sabien qui podia fer arribar aquestes versions dels represaliats, diríem desvençuts, fins allà, no? Llavors el règim fa un xantatge a Lara, li demanen que s'infiltri dins aquesta cèl·lula de resistència i que delati tota aquesta gent que són amics, com coneguts, en principi, d'ella, no? I a canvi, li diuen que els seus germans, que estan tancats a la presó, no patiran tant com si no, que patirien si ella no col·labora, no? Això és una de les personatges. Una altra és n'Agnès Ballester, que n'Agnès Ballester és una jove de la contrarreforma, una jove laurenca de la contrarreforma, que viu el que en aquell moment alguna gent no coneix. En aquella època, en tal vegada, no hi havia dretes i esquerres, però sí que hi havia dos sentits de la religió. Hi havia un sentit de la religió, diríem, franciscà, de la religió de la gent senzilla, I després hi havia l'altre sentit de la religió, que era la religió secular, no? De les autoritats religioses i tal, no? I s'enfrontaven. De fet, s'han enfrontat durant molts de segles, aquests dos sentits de la religió. L'església pobra i l'església poderosa. Llavors, n'Agnès és de l'església pobra i desafia l'església poderosa d'aquell moment, no? Lògicament, se li suposa molt de problemes. I, finalment, na Caïna és una menorquina. Bueno, menorquina de fet no és, però sí que és una persona que viu un moment menorquí i després es converteix en menorquina. És una enviada del cap de l'imperi almohade, quan Menorca vivia un moment culminant, un moment molt interessant. És quan Jaume I havia conquerit Mallorca i llavors estava pendent de venir i també conquerir Menorca. Llavors els menorquins es van veure entre el dilema de que enfrontar-se i fer resistència, com havien fet els mallorquins, o acceptar arribar a un pacte en Jaume I. Llavors, Caïna és una missatgera, és una enviada del Cai, com he dit, i del nord d'Àfrica, i el que pretén és ajudar els menorquins a prendre la millor decisió. I això suposa unes dosis de diplomàcia, que no eren freqüents en aquella època, i aquesta dona es detenia. I ajuda, participa amb els menorquins a redactar el Tractat de Cap de Pere, que és un tractat per el qual Menorca aconseguirà una autonomia que, de fet, la va convertir en independent. Durant aquesta època, Menorca es va poder autogovernar, i és un període que també va resultar bastant brillant, bastant interessant. Encara és poc conegut, però que sí que és una part fonamental de la història menorquina que jo tenia ganes de tractar des del punt de vista literari.
Per tant, crees tres històries fictícies, tres històries, sí, de ficció, que les dus en un context històric real, eh?
Sí, sí. No, estan diríem, contextualitzades en el moment real. La veritat és que he intentat que fos molt semblant a el que podia haver succeït. Lògicament són personatges que no van existir, no? Però amb el tractat d'aquest de Vera, totes m'he documentat, i per tant ja he dit que no hi havia molta informació, però totes que hi havia sí que l'he fet servir per aconseguir que això que fos el màxim de realista. En sa part d'en Ernest Ballester, que és de la contrareforma, també és una època que jo havia estudiat com a professor i coneixia el context de l'on situeix, on succeeix el que jo explic, i també és molt realista, tot i que, lògicament, aquest judici, aquesta cosa que planteig, no va existir. Però sí que n'hi va haver de semblants. I, finalment, en sa part de sa postguerra, és una època que jo, per família i per molts coneguts que he tingut, m'han contat moltes coses, no? I aquestes coses que m'han contat, aquesta manera d'haver de sofrir sa postguerra i de tenir i de cercar algunes esperances, són les que m'han permès també fer un retrat bastant realista de personatges i de situacions.
I com ha anat, Anselm, aquesta primera immersió en el món de la novel·la? Com ho has viscut? Ha estat un fi en si mateix o una eina per arribar a fer alguna reflexió de caràcter sociològic?
Sí, hi ha una mescla. Jo crec que el llibre és un recull de pensaments que les lectures, les vivències personals de molts anys m'han anat fent, no? Llavors he arribat a una sèrie de conclusions que me semblaven que eren conclusions que valia la pena compartir. A la vegada m'agradava escriure, de fet, ja fa estona que escrivia relats breus, però volia assumir aquest repte de fer un relat més llarg i que a la vegada que fos entretingut, engrescador, però que també hi hagués una sèrie de reflexions antropològiques i psicològiques, que és el que porten els personatges.
I avui la presentes.
Exacte.
I molt ben acompanyat.
Sí, hem decidit que per presentar-la farem una tertúlia, ens acompanyarà en Pere Gomila, que és un expert en literatura, que em farà una radiografia d'aquesta novel·la. Després també m'acompanyarà en Llorenç Petrus, que ell de formació també és professor, és el president de la nostra entitat i en sap d'història. I finalment l'Aurècia Seguí, que és una dona que també és fia de família que va viure tota aquesta repressió de la postguerra i que té molt bona memòria, que per tant pot contextualitzar el que era aquella època, aquesta època de Navarra.
Una edició que ja tenim a les mans, molt polida, molt cuidada, no?
Sí.
Portada, inclús, fins i tot la impressió del llibre, heu cuidat molt.
Sí, la portada és una pintura de Pere Pons, que és un pintor i gravador laurenc de prestigi reconegut, i que li vaig demanar que me fes una proposta a partir de lo que jo li vaig explicar de lo que eren aquestes tres dones, i ell ha intentat reflectir un poc l'ànim d'aquestes tres dones amb aquest dibuix, perquè de fet és un dibuix original d'ell, perquè puguem transmetre aquest protagonisme, no?, d'aquestes tres dones. Heu de pensar que en la història, tristament, jo que he explicat història tota la vida, les dones no apareixen, i això és molt injust. Això que vol dir? Que no van ser protagonistes durant tants i tants de segles i tant que ho van ser, com avui en dia, exactament com avui en dia. El problema és que els que han fet història han estat homes i que el masclisme s'ha decantat d'aquest protagonisme. Llavors, jo crec que és un deure per als que ens hem dedicat a estudiar el passat, donar-li un cert protagonisme, encara que sigui literari.
Que són tantes i tantes històries de dones al llarg de la història i les seves peripècies, algunes que realment no s'han conegut mai, perquè no han sigut peripècies de dir, bueno, és que va ser un personatge molt important, no, però totes van tenir la seva importància, i totes aquestes històries en aquest llibre recullen un poc aquest fil en comú, que és el silenci d'aquestes dones en aquestes èpoques.
Sí, i a més, elles fan de silenci una estratègia, que no vos puc explicar més, perquè aquí hi ha un lema en la contraportada del llibre, que es diu les persones lladren i no ho saben, no? Llavors el lector té repte de descobrir què vull dir exactament amb això. Se pot intuir, no? Però si no es fa una lectura sencera del llibre, no es pot entendre exactament què és aquest lema, aquesta provocació que he escrit aquí, no? I les dones tenen molt a veure amb això. Les dones empren el llenguatge i altres coses d'una altra manera, no? I llavors jo ho he volgut plasmar, aquestes actituds que els homes no tenim i que al llarg de la història han fet evolucionar l'espècie, i que de qualque manera haurem de començar a admetre, perquè és de justícia.
Hi ha moments, reflexions que són vàlides a dia d'avui en aquestes històries? Feies al principi de la conversa menció a la comunicació. Hi ha moltes coses que s'han de qüestionar.
Sí, sí. És que precisament si te'n vas en el passat i te mires la comunicació en unes situacions de passat, llavors això te dona una perspectiva per entendre el que està passant avui en dia. A vegades, quan volem mirar el dia a dia, ens obsessionem i no som capaços de tenir la perspectiva necessària per entendre-ho, no? Llavors, quan fas aquest exercici de posar situacions on la comunicació és fonamental en el passat, a una altra època, amb uns altres condicionants, veus què està passant en la comunicació d'avui en dia, no? I veus que hi ha coses que no estem fent bé i que tant de bosc de corregíssim perquè viuríem molt millor.
I que el silenci és molt poderós, no? A vegades és millor el i tant, silenci i escoltar tant. Que no parlar, parlar i parlar.
I tant, té moltes virtuts.
Molt bé, el tenim a les llibreries.
Sí, sí.
Ja el llibre, Anselm, sí.
És a totes les llibreries de Menorca.
Idò, i la gent que t'ha dit?
Bueno,
amics, veritat... familiars i aquestes dones que has ratllat i t'han dit, bueno, sí. Bueno, he vist, m'he posat dins d'aquesta època que jo vaig viure i que m'has retratat també amb aquestes paraules del llibre.
Pues ja, la veritat, estic molt gojós perquè m'han elevat molt... que és l'estil, no? Que és un estil que té una lectura ràpida, però que és molt entretingut i, a més, que es diaporta. Estic encantat. La gent que almenys ho ha comunicat. Si em porta, hi ha gent que no m'ho comunica perquè no me vol dir que no els agraden, no? Però és que, sense jo anar a cercar res, m'han dit que els havia agradat molt i que, bueno, que era un revulsiu.
Idò, que vagi molt bé aquesta presentació avui que vespre a les
7:30. A la sala d'activitats ciutadanes de l'O.
Idò, mos veiem allà.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu per venir a presentar-nos i transportar-nos en aquestes meravelloses èpoques de la mà de na Lara, na Canina i na Agnès. Caïna.
Caïna.
Na Caïna i na Agnès. Llarga vida en aquest llibre, en aquestes profetes de silencis.
Molt bé, gràcies.
Bon dia.
El dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
La informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP.
Joan Mir. Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important fer qualsevol cosa, per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
El dia Menorca.
Les malalties rares continuen sent un camí molt dur i ple d'incògnites tant per als professionals de la salut com per als pacients i els familiars que viuen la malaltia de prop. Per això és de vital importància donar suport i contribuir en la investigació per oferir noves oportunitats a les persones que pateixen aquestes malalties.
Teràpies, tractaments i solucions requereixen d'esforç i sobretot de doblers, i aquesta necessitat fa que els qui ho necessiten moguin muntanyes. És el cas de la família d'en Quim, un fillet menorquí de 6 anys que conviu amb una dolència ultimada ultrarara, de la que només hi ha dos infants en tota Espanya que la tinguin. Ens acompanya el pare d'en Quim, Julio Gusano. Com estàs? Molt bon dia, Julio.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, en Quim a s'escoleta, aquesta hora del dia.
Sí, disfrutando, le encanta el cole. Entonces, bueno, intentamos que vaya el máximo posible.
Clar que sí, a l'escoleta de Sant Climent.
Sí. Le cuidan superbien.
Cuidat i ben cuidat, i tant que sí. Com és aquesta malaltia que té en Quim, Julio?
Bueno, esta malaltia se llama síndrome de depleción del ADN mitocondrial y básicamente lo que produce es que el cuerpo no genera la suficiente energía para... ni para caminar, ni para sujetarse bien la cabeza, ni para alimentarse, ni para manipular. Bueno, le genera una hipotonía bastante potente y fundamentalmente eso. Hay casos más graves aún, pues que no alcanzan los 2 años de edad. Porque, claro, la energía la necesitamos en todos los músculos del cuerpo. Corazón, órganos internos. Y cuando afecta a esos órganos, pues es más grave, claro.
Una malaltia ultrarara que tenen en Quim i un altre fillet d'Espanya, que per tant són molt poques persones, imagino que poc se'n sap també de sa malaltia.
Sí, muy poquito. Y bueno, hemos tenido la suerte, entre comillas, de encontrar a Darío. A través del hospital de Sonos Pasas nos avisaron que había otro diagnóstico, que si queríamos contactar con la familia para compartir información y gracias a eso, pues mira, nos hemos enterado de este proyecto de investigación que hay en Sevilla y hemos compartido un poco pues nuestras inquietudes, nuestro día a día y nuestra vivencia con esta enfermedad.
Clar, com comença aquesta vivència? En quin moment es metge, es pediatre, vos diu o sap que té aquesta malaltia, el vostre fill, perquè està poca informació, no devia ser un camí fàcil tampoc per diagnosticar-la?
Pues en ese caso nosotros fue rápido, porque a los 6 meses o así, ya aquí en pediatría se vio pues que no aguantaba bien la cabeza, entonces se le hicieron unas pruebas aquí en Mateus Vila y no llegaron a ninguna conclusión y nos derivaron a Sonos Pasas. En medio nos pilló la pandemia, entonces hubo que esperar el confinamiento un par de meses. Pudimos ir a Sonos Pasas y allí le hicieron un montón de pruebas. Y bueno, pues nos dieron el diagnóstico directamente. Uh-huh. Y, en cambio, Darío ha esperado 7 años de vida hasta tener diagnóstico. O sea, le han diagnosticado hace apenas 1 año a él. Estaba como en un diagnóstico abierto de enfermedad mitocondrial, pero no tenía el diagnóstico del síndrome de depleción.
Uh-huh. I aquesta malaltia d'aplecció de l'ADN mitocondrial... Uh-huh. És el que comença a tenir unes conseqüències i aquestes conseqüències són per tots els fillets igual o també és d'aquests casos que pot tenir diferents símptomes i diferents conseqüències en sa persona?
Pues mira, en el caso de Quim y Darío, que son los que más conocemos, Quim fue eso, a los 6 meses, él no llegó ni a ponerse erguido, o sea, enseguida se le notó esa falta de energía. Y en cambio Darío sí que al principio llegó incluso a ponerse de pie y luego pues debutó la enfermedad y fue para abajo. La hipotonía también igual, el cuello que no lo sujetaba. Entonces el desarrollo de la enfermedad pues veo que no es igual en todos los niños. Pero bueno, una vez que está ahí es... Claro, no hay investigación, no hay tratamientos más que vitaminas, ejercicio... Pero bueno, no consigues pasos grandes en evolución.
Uh-huh. I en el vostre cas, en aquests 6 anys, com ha anat evolucionant? Quines són les respostes que vos donen des de la seguretat social, des dels metges que anau visitant, i com ho ha anat millorant també, perquè al final es va caminant, es vulgui o no es vulgui, i es van buscant les solucions a el que es necessita,
exacto,
o no?
Exacto.
I com a família bé ho sabeu,
sí,
això.
Sí, bueno, pues eso, fisio, logopeda, terapeuta ocupacional, mucho trabajo en casa también, en el cole... Y bueno, él como no puede caminar, pues está aprendiendo a llevar una silla de ruedas eléctrica, cosa que es muy difícil para él, está aprendiendo, pero bueno, como no hay un tratamiento más allá de esto, de las vitaminas y los cofactores que llaman para enfermedades mitocondriales, pues no hay no había tampoco ninguna ventana de luz más que esperar a que algún día se descubriera algo. Y en eso estamos, que en Sevilla hay un estudio y que puede mejorar bastante la calidad de vida tanto de Darío como de Kim. Es un proyecto de investigación de la Universidad Pablo de Olavide que se llama el proyecto Mitocure, en el que, bueno, investigan sobre las propias células de los enfermos, dándoles combinaciones de medicamentos tóxicos, suplementos, para ver cómo reaccionan estas células. Uh-huh. Y, bueno, pues este proyecto es un proyecto de 2 años, tiene un coste elevado y por eso estamos también haciendo visibilización del uh-huh. caso para aconseguir fondos, porque...
Per unir forces.
Sí.
Per unir el màxim de forces, i en aquest cas es necessiten doblers per tal de poder avançar en aquest projecte d'investigació que s'està duent a terme a Sevilla. Li afecta se parla també en Kim?
Sí, Kim no habla, s'expressa, hace ruidos, però ell se comunica con un comunicador de comunicación aumentada. Es un ratón ocular d'estos, de lector de iris, y él con eso pues tiene un montón de vocabulario, un montón de pictogramas, y ahora en el cole están trabajando la lectoescritura también, que él aprenda a deletrear, a conocer el alfabeto, y por suerte, como es una enfermedad que no afecta al cognitivo, pues bueno, él va haciendo sus progresos, evidentemente. Todo es un esfuerzo mayor para él, el mantener la atención, mantener la mirada, todo le cansa, claro, pero es un luchador y va per adelante.
I va per endavant, clar, que és igual que els seus pares. Aquest poder compartir amb aquesta família de Sevilla també deu haver estat important per vosaltres, perquè la solitud també es pateix en una situació així, tot i que tingueu amics i família al voltant. Al final, un cop arriba la nit i un cop arriben aquells moments de família, vosaltres sabeu el que és, i és important tenir una persona que pugui empatitzar amb el que viviu.
Sí, i no solo empatitzar, sinó que el conocimiento de este proyecto ha sido a través de la mamá de Darío. La asociación, ella había creado una asociación y hemos aprovechado el impulso. Y bueno, es una luchadora incansable que bueno, nos ha metido en esta lucha por nuestros hijos. Y gracias a que ella haya aparecido, sí.
I gràcies a això també han començat a donar-se a conèixer. Exacto. I a més a recaptar doblarets, perquè ja la Coral Femenina de l'Ateneu ja també ha fet una aportació, no?
Sí,
com van tots aquestes...
Sí, lo primero de todo, dar gracias otra vez a la Coral Femenina por el gesto tan bonito. Y sí, todo un éxito. Se recaudaron 780 euros, que están muy bien, aunque... lo que tenemos que recordar es muchísimo más, pero todo suma, cada granito va haciendo la montañita, y muy agradecidos a Marta y a toda la coral por este gesto tan, tan bonito, uh-huh. al que se están sumando más gente. Bueno, no sé si...
Aquest cap de setmana, de fet, hi ha un mercadet als veïns de l'associació de Calen Porter, perquè vosaltres viviu per allà a la zona, no? Per Vinichica.
Sí. Sí, nos dijeron pues que hacían una comida solidaria y que este año esta comida solidaria querían... que fuera lo recaudado para Kim. Y bueno, pues muy agradecidos.
I doncs expliquen a Caterina Seguí, que és la vicepresidenta de l'Associació de Veïns de Cal en Porter.
Cada any intentem recaudar el màxim per iniciatives. El primer any doncs, vam fer també els artistes. Fa un parell d'anys li van donar un fiat de l'O, també, en Jaume. I en guai, doncs, al veure la notícia d'en Kim, i ens va semblar que en Kim ho necessita més que ningú, no?
I doncs, Kim ho necessita més que ningú, i s'organitza aquest cap de setmana un dinar de Nadal i un mercadet, i tots els beneficis són per aquest projecte.
Creo que lo que va para el proyecto es lo del
dinar
solidari. Lo del
dinar, que el mercadet deu ser per cada artesà, no? Però tot el que es faci en el dinar és
per l'associació.
I n'hi ha més d'iniciatives?
Pues mira, este fin de semana también la Fundación Isla del Rey de Menorca hace un mercadillo navideño benéfico y lo hace durante 3 sábados seguidos. Empieza este sábado, el día 13, lo harán el 20 y el 27 y lo hacen en el antiguo Can Obrador, en el Carrer Nou de Mahón. Y por otro lado, también el coro de gospel Moment Chacor hace dos conciertos este fin de semana, el sábado a las 6 en la Esplanada de Escastell y el domingo a las 7 en el Auditorio de Ferrerías. Y también nos han dicho que lo que recauden en estos conciertos pues irá para la causa de Kim. Así que muy, muy, muy agradecidos a todos.
Clar. I d'un bon cap de setmana
sí.
per unir-se i unir-nos a sa causa d'en Quim i de sa seva família i també d'en Darío sí. a Sevilla sí. perquè aquest projecte pugui tirar endavant. Des de l'associació de veïns, els que vulguin es poden apuntar, els que vulguin fer també una donació però no puguin anar al dinar també, també ho poden fer. També. Com contactar amb altres? Hi ha qualcun canal o qualcuna...
Bueno, mira, en Instagram directament està el perfil de la asociación, que es Un Guerrero Llamado Darío, y ahí hay información de sobra de cómo colaborar.
Per tant, ho podem fer també amb l'associació d'en Darío de Sevilla, i ho podem fer també a través de l'associació de veïns de Calamporter, bé.
Sí, sí, sí.
Diferents
sí,
canals, no? Sí. Des de l'associació hi ha un telèfon també que és el 602 66 84 40 o a través d'esmail www.calamporter@gmail.com, que aquí es pot fer també els donatius per si qualque persona que m'ho sent vulgui participar en aquesta fantàstica iniciativa perquè aquest projecte tiri endavant i la vostra vida i sobretot la d'en Quim millori. Julio,
esperem
que sí, i moltes gràcies per compartir-nos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per dar-nos voz
i conèixer un poc més de fons en Quim, que segur que us regala moments meravellosos.
Muchos.
I tant que sí. Moltes gràcies, Julio. Que vagi molt bé. Fins pres.
Igualment.
I de recte final del programa no marxarem sense una recomanació per fer avui que vespre. Anem a Ciutadella, no, Pere?
Sí, a les 6:30, a la Fundació Numa, on hi ha visita guiada a l'exposició Sedimentacions Identitàries. És una bona oportunitat per conèixer de primera mà l'obra i el procés creatiu d'una artista que viu a Menorca, na Teresia Malaise, i del seu germà, Geroen, que, a més, avui oferirà un breu concert a piano.
Unes obres meravelloses que fan a Teresia. Si no la coneixes, no et perdis aquesta exposició i el seu germà són meravellosos tots dos, eh? Molt, molt recomanable. Come on, baby, why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. Aigua a tothom. And all that jazz... I de sí, adéu a tothom. S'ha acabat el dijous, però el dia Menorca, que encara queda estona de dijous. Però el dia Menorca ho deixem aquí. Els companys dels serveis informatius segueixen aquí la programació de Divatres Ràdio i tots els altres companys. Nosaltres demà tornant, com sempre, a partir de les 12. Adéu, Jordi, adéu, Pere. Demà serà divendres. Per fi.
Per fi.
Oh, quines ganes que sigui divendres. Demà te la tindrem en Silvia Pons i bé.
your hair and wear your buckle shoes and all that jazz. I hear that Father Dip is gonna blow the blues and all that jazz. Shake a heart and want a brand new start to do that. Jazz. Oh, you're gonna see your shiba shimmy.